L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Josep Roig.
Qui, com sempre, el saluda des d'aquesta emissora municipal, una de les sis que estan associades a les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Des d'aquí els donem la benvinguda en aquest temps que dediquem des de la programació local a reconèixer la programació global, en aquest cas, d'un territori. Este al que vivim, les Terres de l'Ebre. Una vegada més ens hem fet el propòsit de que els oients de la ràdio de proximitat coneguin de primera mà com batega aquest territori, informativament parlant. Avui l'edició de l'informatiu es correspon a divendres, el 16 de novembre de l'any 2012. I, efectivament, és informació el que els anem a oferir els propers 30 minuts, una informació que, com sempre, comença amb una que genera en aquestes mateixes emissores municipals la possibilitat de que vostè pugui expandir, propagar i publicitar el seu establiment o el seu comerç a través d'aquesta ràdio de proximitat. És la manera més directa d'arribar al públic, als seus potencials clients, posant la seva publicitat o bé en aquest informatiu o a qualsevol dels programes que compartim les emissores municipals a les Terres de l'Ebre entre les 7 i les 9 de la nit en aquesta franja de programació EMUTE. Poden informar-se al Cana Ràdio, a Amposta Ràdio, a la Plana Ràdio, a Ràdio Delta, també a Antena Aldaia, també poden informar-se a la Cala Ràdio, a la Milla de Mar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ens ha semblat força interessant la notícia que avui ens arriba des de la Cala Ràdio, des de la Mella de Mar, precisament perquè fa referència a un sector important al municipi i, de retruc, doncs, al territori. Els tonyinaires catalans lluiten a Agadir per l'increment de la quota pesquera. Les sis barques tonyinaires de la Mella de Mar estan pendents dels acords que es prenguin en la reunió anual de la Comissió de l'ICAT, la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina a l'Atlàntic Nord, tal com ens explica en aquesta primera crònica avui des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
La ciutat marroquina d'Agadir acull aquests dies la reunió anual de la Comissió de l'ICAT, la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Roja a l'Atlàntic Nord, organisme del qual depenen els estocs de tonyina roja al Mediterrani. El grup Alfegó i la resta d'empreses tonyinaires que conformen la flota de l'encerclament tonyinaire català, en base a la Mella de Mar, s'hi juguen en aquesta trobada una part important del futur dels pròxims anys, donat que un dels temes de més interès que s'està debatent és si s'incrementa o no la quota de captures de tonyines per a la pròxima temporada de pesca i les següents. Cal recordar que després que el Comitè Científic de l'ICAT informés que les mesures del Pla de Recuperació de l'Espècie que s'havien dut a terme en els darrers 3 anys havien donat molt bons resultats, el sector va sortir al pas i va demanar l'increment de les quotes. Tot i els bons resultats, però, es calcula que si finalment s'accedeix a incrementar les quotes del Mediterrani, es passaria de les 12.900 tones actuals a les 13.500 quantitats autoritzades l'any 2010, tot i que les probabilitats de que una part d'aquest increment arribin a Catalunya són, si més no, improbables. Algèria, a la que van retirar la quota fa uns anys, i Líbia, que reclama el seu estoc no pescat durant el període de guerra, pareix que tindrien tots els números per assumir l'increment d'estoc i Catalunya es quedaria amb les quelcom més de 700 tones actuals. Sí, però és cert que, a més d'aquesta reivindicació, els tonyinaires catalans, i en especial el grup Alfegó, tenen altres objectius en aquesta cimera. La més important, l'endarreriment fins al 26 de maig de l'inici de la temporada de pesca, un fet que, per una banda, afavoriria les condicions climatològiques i, per l'altra, donaria més dies a l'espècie per a reproduir-se i incrementar el reclutament larvari de la tonyina. Juan Serrano, director general del grup Alfegó, es mostraria satisfet si finalment aquesta reivindicació, que també ha assumit com a pròpia la Unió Europea, fos escoltada total o parcialment.
Nosotros, de hecho, traíamos tres objetivos a ICAT. Uno de ellos era este cambio de periodo de pesca. El otro objetivo es que se siguiese con el excelente control que existe en estos momentos en todas las granjas, que siga habiendo observadores regionales, que había por ahí otros operadores que querían quitarlos, evidentemente. Y también teníamos como objetivo una almadraba que existe en Portugal, que de alguna manera estaba un poquito fuera de la legislación actual de ICAT y que nos estaba haciendo bastante competencia desleal en los mercados que estábamos actuando. De momento, en esa recomendación que propone la Unión Europea, se recoge estas tres propuestas que nosotros llevamos a ICAT. Sin duda alguna, también nos hubiese gustado que hubiese unos ligeros incrementos de cuota. Pues, no sé, siempre nosotros apostábamos por ser en este aspecto prudentes y moderados, 14.000 para el 2013, 16.000 para el 14 y 18.000 para el 15, pero parece ser que no va a ser posible, no va a ser posible, hay muchos.
Ara caldrà esperar fins dilluns que conclou la cimera per sortir dels molts dubtes que generen tots els interrogants de la pesca de la tonyina roja al Mediterrani, on hi conflueixen sovint les fortes pressions i interessos dels països de l'Atlàntic Est, com els Estats Units o dels grups ecologistes.
I de la lluita dels tonyinaires catalans en general i en particular dels de la Milla de Mar, anem a parlar d'una altra lluita, en este cas la dels treballadors de Cemex. Els sindicats que representen la plantilla de la fàbrica de Cemex a Alcanar han reclamat ara al govern que intervingui d'una manera activa per forçar la multinacional a mantenir l'activitat i els llocs de treball a la fàbrica de ciment de Valero, que recordem amenaça 147 dels seus 166 treballadors. El comitè d'empresa reconeixia que el dragat per millorar el calat del port de la cimentera i l'ús d'energies alternatives per al forç es perfilen com alguns dels aspectes claus de la negociació que Cemex manté amb representants de la Generalitat. De fet, el mateix líder de UGT, el secretari general Josep Maria Álvarez, insistia en això, que el govern ha d'actuar per evitar els acomiadaments de Cemex a Alcanar. L'escoltem.
El govern de la Generalitat ha d'intervenir. No és un problema administratiu. És una empresa que té beneficis, que no vol tancar una planta, que el que vol és deixar-la ralentida. I si vol deixar-la ralentida, hi ha alternatives. Per exemple, la suspensió temporal. Per tant, si estan en aquesta posició en la que estan, és que el que volen és tenir la planta, desfer-se de la gent i demà doncs, contractar segurament doncs, amb altres condicions que no són les que té la gent de Cemex en aquests moments. I és per això que jo crec que no podem de cap de les maneres permetre que això tiri endavant amb aquestes condicions.
Per la seva banda, el president de Cemex a Alcanar, Adriano Prados, reconeixia que el dragat del port i els combustibles alternatius serien elements centrals d'aquesta negociació amb la Generalitat. L'escoltem.
Lo prioritari és lo dragat del port i els combustibles alterns, però vaja, que això són coses que hauran de pactar entre l'empresa i els representants de la Generalitat i els grups polítics, no? També puc dir que el pròxim dia 19 hi ha un viatge a Madrid de totes les plantes del grup a nivell d'Espanya, en la qual tenim el suport de pràcticament tots els grups polítics que estaran allí amb nosaltres, a Madrid, a la porta de les oficines corporatives de Madrid.
De moment, la companyia només ofereix als treballadors afectats indemnitzacions lleugerament per sobre del mínim legal dels 20 dies per any treballat.
Dies 16, 17 i 18 de novembre, 16a edició de la Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç i les jornades gastronòmiques a Santa Bàrbara. Degustacions, concursos, xerrades tècniques, jocs tradicionals i l'essència del millor oli novell de la plana del Montsià. Vine a la fira els dies 16, 17 i 18 de novembre a la de l'Oli Novell, a Santa Bàrbara.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en Mute.
Seguim l'informatiu ara parlant de fires i de mercats. Parlem primer de mercats, perquè el Consorci per la Gestió de Residus de la Comarca del Montsià ha organitzat a les cases d'Alcanar el dissabte i Alcanar el diumenge un mercat d'intercanvi, una iniciativa que s'enmarca en les activitats de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus i que posteriorment també portarà activitats a altres municipis de la comarca. Així ho explica des d'Alcanar Ràdio Domènec Roma.
Què tal, Josep? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui d'aquest mercat d'intercanvi que demà dissabte, concretament en horari de 10 del matí a 2 de la tarda, es portarà a cap a les dependències de la llar de jubilats de les cases i diumenge durant tot el dia, des de les 10 del matí fins a les 8 de la tarda, a les instal·lacions del mercat municipal. Uns mercats d'intercanvi, estos d'Alcanar, que s'enmarquen dins les activitats que el Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la Comarca del Montsià celebra aquesta setmana coincidint amb la celebració de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Un mercat d'intercanvi en el que, tal i com el seu nom indica, els diners no seran els protagonistes, sinó que, tal i com als nostres micròfons comentava la tècnica de comunicació i educació ambiental del Consorci, Noelia Fabra, tothom hi podrà participar. Ella explicava quina és la mecànica, què és un mercat d'intercanvi i què s'ha de fer per poder participar-hi. Noelia Fabra.
No deixa de ser un espai on el que fem és que residus que nosaltres, més ben dit, objectes que nosaltres tenim per casa i que pel motiu que sigui pues ja no ens són útils, però que estan en bon estat, els portem en aquest espai i donem l'oportunitat de que una altra persona els pugui aprofitar. Simplement consisteix en que, per exemple, jo tinc una làmpara, un llibre que ja me l'he llegit i ja el tinc allí a casa raconat i ja no em serveix. Qualsevol objecte de decoració que me'n vull desfer i que està en bon estat, jo me desplaço al mercat municipal d'Alcanar i allí pues, trobaré una sèrie de parades en un seguit d'objectes també exposats. I simplement se tracta d'intercanviar un objecte per un altre. Sense intervindre els diners.
Sense intervindre els diners i sense cap inscripció prèvia ni res.
No fa falta. Tu portes allí surts de casa passejant, l'única cosa que demanem és que portes algun objecte per a poder intercanviar, clar.
Objectes que podran ser llibres i contes, música, petits electrodomèstics, complements com bufandes, bosses, mocadors o corretges, eines i objectes de la llar, bijuteria, jocs i joguines, material informàtic, material d'escriptori o de despatx, així com també material escolar i objectes i roba de nadó. Una iniciativa, aquesta, la del mercat d'intercanvi, que tal i com Noelia Fabra reconeixia, posteriorment es traslladarà també a d'altres municipis de la nostra comarca, com Ull de Cona, la Ràpita, Amposta, la Sénia, Sant Jaume o Santa Bàrbara. La idea, si hi ha participació de cara a anys propers, és de continuar amb aquesta iniciativa, ampliant encara més, si cap, la gamma d'objectes a intercanviar.
Gràcies, Domènec. D'aquí uns minuts tornarem una altra vegada a Alcanar Ràdio, perquè ara hem de passar primer del Mercadet a la Fira. A la Fira de l'Oli, que avui mateix s'inaugura a Santa Bàrbara. Concretament, aquesta tarda, a les 6:30, l'alcalde president de l'entitat municipal descentralitzada de Jesús serà l'encarregat d'inaugurar la 15a edició de la Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç de Santa Bàrbara, que restarà oberta fins al diumenge, dia 18 de novembre, i que, tot i el moment complicat que es viu econòmicament, resisteix amb el mateix nombre d'expositors d'anys anteriors, tot i que, segons admetia Judit Lleixà, regidora de Fires i Festes, sí que és cert que s'han contractat estants més petits. En canvi, ha crescut el nombre d'expositors de la zona exterior amb maquinària agrícola i vehicles. Escoltem Lleixà.
Dificultat molta més de la que no hi havia pas fa 3-4 anys. De totes maneres, continuem tenint les dues carpes firals al mateix espai. El que sí que ha augmentat i bastant respecte a l'any passat és el nombre d'expositors de l'exterior de maquinària agrícola. Però a dins, més o menys veureu que hi ha el mateix nombre d'expositors també. El que passa és que la gent pot agafar menys metres que altres vegades i és degut a això que la fira potser ha baixat una miqueta les seues dimensions, però la gent exposada és la mateixa.
La Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç de Santa Bàrbara acollirà enguany 55 expositors a les dues carpes que s'habiliten i 11 a l'espai exterior. Lleixà deia que hi ha un 80% d'expositors fidels que repeteixen anualment i que esperen rebre, com a mínim, els 25.000 visitants de mitjana d'edicions anteriors. A la Fira hi destaca enguany la novetat de l'espai que s'habilita a la carpa número 1 com a sala de jocs i activitats, on, per exemple, per als més petits es faran tallers de disfresses amb cítrics o de preparació d'olives amanides.
La carpa d'activitats estirà dins del... O sigui, a la carpa número 1 de la fira. La carpa de xerrades sí que estirà, continuarà estant al mateix lloc, però la d'activitats estarà a dintre del recinte firal a la carpa número 1. Bueno, també pensem que estiran millor. L'any passat, per exemple, al ploure, doncs, tot i que han dit que va ploure, la gent igual va vindre a visitar la fira i els nens, igual tothom igual estava fent les activitats, però clar, en unes condicions una mica més pèssimes. Aquest any provarem d'estar dins, a veure com s'hi està, jo suposo que s'estirà molt bé.
Com sempre, a la Fira de Santa Bàrbara també hi haurà passejades amb carro, amb cavalleries, presentacions de llibres, mostres de cuina intercultural, xerrades, concursos, etc. Recordar que la Fira de Santa Bàrbara és d'accés lliure i que els horaris seran pel matí de les 10 a les 14 hores i per les tardes de les 4 i mitja a les 9 de la nit. També cal dir, sense mullar encara la temàtica de la fira, però des d'una altra perspectiva, és que per quart any consecutiu la Fira de l'Oli de Santa Bàrbara serà el marc de la Gala Taurina i lliurament de premis del concurs de ramaderies Vila de Santa Bàrbara, que organitza la penya taurina local Planers pels Bous i que servirà per donar a conèixer les ramaderies guanyadores i que van participar a les tardes de bous de les darreres festes majors. Ximo Martí, portaveu de la penya, en recordava que les ramaderies que van competir enguany i que opten a algun dels 5 premis instaurats van ser les de Vicent Benavent, Fernando Machancoses, Fèlix Ozcoz, Hilari Príncep i Joana Fumador. Martí volia agrair la presència a l'acte dels ramaders, tot i la distància que tindran que recórrer alguns des dels seus llocs d'origen per assistir-hi.
És l'únic poble de les Terres de l'Ebre, i aprofito per tota Catalunya, pues que fa una gala taurina que enguany serà el quart any que es fa, i es fa en el marc de la Fira de l'Oli. És un marc que està molt bé, que és un lloc, un dia que va gent. Venen tots els ganaders, que és una cosa molt important, que nosaltres ens omplim d'orgull, perquè nosaltres sí portem a, per exemple, Diago Benavent, que és una graneria de Quatre Tonda, que està a més de 3 hores d'aquí, ve en el camió a fer les vaques perquè és el seu negoci, però en canvi, quan és el dia este de la gala, també ell munta expressament d'allí baix, és una cosa que agraïm molt.
Ximo Martí reivindicava també des del programa de bous radiofònic Espai Taurí l'organització de més actes socials com aquesta gala o la conferència que es va fer fa unes setmanes a Godall, perquè cal apropar la festa dels bous a la gent i demostrar que va més enllà de les tardes taurines a les festes dels nostres pobles.
Jo crec que a part de fer bous una tarda de vaca, que és un bou embolat, un bou capllaçat, a part d'això, pues, s'ha de fer alguna cosa més. Els pobles han de fer alguna cosa més. A Godall, la setmana passada o l'altra, potser fa una mica més, van fer unes jornades culturals. Pues, són coses diferents que s'han de fer. És una iniciativa molt bona, que enguany l'agrupació de penyes també fa una cosa similar, que si vols després ja en parlarem, però bueno, que és una cosa molt bona que crec jo que molts ajuntaments o moltes comissions i moltes penyes pues, haurien de prendre nota i fer, a part no dir que fessin una gala, però fer alguna xerrada, alguna jornada.
Sí, com per exemple aquí del Tebre, els congressos a la fira.
Per exemple del Tebre, jo crec que és una cosa molt bona.
La Gala Taurina de Santa Bàrbara tindrà lloc demà dissabte a les 7:30 de la tarda a la carpa de conferències i al decurs de la mateixa es donarà a conèixer els premis al millor bou, a la millor vaca, a la millor ramaderia, al millor detall i també al millor bou envolat. També es projectarà un vídeo resum de 10 minuts amb els millors animals de la quarta setmana taurina de Santa Bàrbara. Martí també deia sentir-se molt satisfet per la feina feta per la Comissió de Bous i la Penya Planera i deia, ara som un referent, hem estat nominats per l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre per optar també als premis que convocaran enguany per primera vegada, com a la millor setmana taurina, a la millor tarda de vaques, a la millor presentació de bous serrils, Cubillo i Torre Estrella, al millor bou envolat serril o al millor cartell de bous serrils de les penyes taurines de totes les Terres de l'Ebre.
L'informatiu en Mute.
I a l'informatiu obrim ara pàgina al fet divers. Primer que res, anem a parlar d'una enfermedad que semblava erradicada, però, segons ens expliquen des d'Amposta Ràdio, ha tornat a aparèixer. I és que en temps de crisi, per lo que sembla, també les antigues malalties ens tornen a afectar. En el cas de la sarna, aquesta molesta enfermedad torna a fer acte de presència, especialment als llocs on hi viu molta gent i hi ha manca d'higiene. Almenys això explica en aquesta crònica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Doncs la sarna, aquesta enfermedad pràcticament ja erradicada i pròpia de civilitzacions poc desenvolupades, ha tornat a fer acte de presència al nostre territori. Així ho ha destacat la dermatòloga de l'Hospital Comarcal del Montsià d'Amposta, Carolina Yolanda Paz, que assegura que l'hacinament en els pisos i també la manca d'higiene, sobretot en persones nouvingudes, acaba per provocar doncs, que apareixin brots d'aquesta enfermedad cutània que es caracteritza per la picor. Escoltem a la dermatòloga de l'Hospital Comarcal del Montsià d'Amposta.
De hecho, es una enfermedad catalogada como de países de tercer mundo, si podemos decir así, aunque sabemos que España no lo es. Pero bueno, se ha visto ahora que con todo esto de los desahucios y todo, la gente cada vez vive más gente en pisos más pequeños. Lo hemos visto más que todo en extranjeros, porque a veces las condiciones de higiene también no son las adecuadas. Ah, eso tiene mucho que ver con mala higiene también o higiene escasa.
Doncs en les paraules de la dermatòloga de l'hospital, manera de previndre o posar una bona higiene i sobretot si alguna persona doncs, comença a picar especialment per la nit, doncs que ho faci saber als dermatòlegs de l'hospital o al seu metge de capçalera per evitar contagis familiars. La higiene i després també la netedat en l'habitatge són algunes de les condicions que necessita la sarna per no poder doncs, actuar sobre especialment els nens més petits entre doncs, 3 i 15 anys que són qui acaben patint aquesta molesta enfermedad.
I encara dintre d'aquesta pàgina hem de fer referència a l'Audiència de Tarragona que ha condemnat a 6 anys de presó a Constantin S., un home d'origen romanès de 28 anys per haver mort a ganivetades un amic seu la nit del 26 d'agost de l'any 2010 en un mas de Miravet, a la Ribera d'Ebre. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, el judici que s'havia de celebrar amb un jurat popular a partir d'ahir dijous es va tindre que suspendre després que les parts hagueren arribat a un acord i el magistrat de la secció quarta hagués dictat una sentència condemnatòria contra l'acusat per un delicte d'homicidi. L'home haurà d'indemnitzar la mare de la víctima amb 100.000 euros i amb 100.000 euros més als seus dos germans, 50.000 per a cadascun en concepte de responsabilitat civil. Finalment, en aquesta pàgina de successos o de fet divers, parlem dels Mossos d'Esquadra i de la detenció del conductor que va atropellar mortalment una dona al Baix Ebre a principis de setmana. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Tortosa detenien el passat 13 de novembre Peter W., de 52 anys, de nacionalitat alemanya i veí de Deltebre, com a presumpte autor dels delictes d'omissió del deure de socors i conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques. Els fets van passar sobre les 6 de la tarda del mateix dia de la detenció, al quilòmetre 13 de la carretera TV3454 entre Deltebre i la urbanització de Riumar. Una veïna de Deltebre, de 77 anys d'edat, circulava en bicicleta quan va ser embestida per un vehicle que no es va aturar i que va fugir del lloc. A conseqüència de la col·lisió, la dona va patir ferides que li van provocar, finalment, la mort. Aproximadament dues hores després, els Mossos que portaven l'actuació van ser informats que el conductor del vehicle fugitiu s'havia presentat a les dependències dels vigilants municipals de l'Ampolla manifestant la seva relació amb l'accident. Els Mossos es van desplaçar a la localitat de l'Ampolla i van comprovar que el vehicle presentava danys a la part davantera que es corresponien amb les restes de la carrosseria trobades al lloc de l'accident. El conductor del vehicle també va ser sotmès a les proves d'alcoholèmia i va donar una taxa positiva de 0,44 mg d'alcohol per litre d'aire expirat. Va quedar detingut per haver provocat l'accident i no haver auxiliat a la víctima i per conduir en estat etílic. El detingut va passar ahir a disposició judicial al jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Tortosa, el qual ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.
Tens alguna habilitat artística? Cantes? Balles? Ets un virtuós d'algun instrument? O tens ànima de showman? Si és així, apunta't al segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. El guanyador rebrà un premi de 200 euros en metàl·lic. Sí, 200 euros en metàl·lic. Dissabte, dia 15 de desembre, a partir de les 9:30 de la nit, a la sala de la Societat a l'Ametlla de Mar. Segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. Preu de l'entrada solidària, 3 euros a favor de la Marató de TV3 dedicada al càncer. Apunta't i deixa'ns les teves dades a l'adreça concursdetalents@gmail.com. Data límit el 12 de desembre. Ja ho saps, concursdetalents@gmail.com. Col·laboren l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre, i l'Ebre Televisió.
L'informatiu de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tornem a Alcanar. El nostre company Domènec Ramal ens destaca ara un parell d'activitats per al cap de setmana, una sortida a la muntanya que organitza l'agrupació excursionista i un concert amb el cor Júbilo d'Alcanar i l'Orfeó Pau Casals de la Ràpita per a demà dissabte a l'església parroquial.
La primera d'elles de caràcter musical. Es tracta concretament del concert de celebració que amb motiu de la patrona dels músics a Santa Cecília ha preparat el cor Júbilo d'Alcanar per demà dissabte a partir de les 8 de la tarda a l'església parroquial. Un concert en el que es podrà gaudir de les actuacions i interpretacions musicals de l'Orfeó Pau Casals de Sant Carles de la Ràpita i del cor anfitrió, el cor Júbilo d'Alcanar. I d'altra banda, i deixant enrere les qüestions musicals, hem de parlar també de muntanya i d'aquesta sortida que l'agrupació excursionista d'Alcanar ha preparat per al proper diumenge a la Cova de l'Aire, el Portell de l'Infern i el Salt de Robert. Una sortida fàcil i molt espectacular amb bells paratges i en la qual es fa imprescindible de portar la càmera de fotos. Una ruta que sortirà des d'Alcanar a 7:45 del matí des de la benzinera Petronor. Tots els que s'hi animen han de portar calçat i equipatge adequat per anar a la muntanya, aigua, esmorzar i dinar. La cita, recordeu, diumenge a 7:45 del matí a la benzinera Petronor d'Alcanar.
La informació esportiva a l'informatiu de MUTE. Els esports.
Doncs, efectivament, a la contraportada ja d'aquest informatiu anem amb la pàgina esportiva que també ens arriba avui de Santa Bàrbara, que d'alguna manera està lligada amb la Fira de l'Oli, però no, anem a parlar d'esports. I és que la Unió Ciclista Santa Bàrbara organitza per quart any consecutiu la marxa en bicicleta tot terreny que s'anomena igual que aquest esdeveniment, Fira de l'Oli. Aquesta marxa té un recorregut d'uns 28 quilòmetres i transcorrerà per la Serra de Godall, amb arribada i sortida des de la mateixa Fira de Santa Bàrbara. Giner, des d'aquest municipi, des de la Plana Ràdio, ens ha preparat aquesta crònica per explicar-nos-ho.
Així és, Josep, es tracta de la marxa BTT Fira de l'Oli, que, com el nom indica, s'enmarca dintre dels actes paral·lels a la fira, amb una nodrida participació tant d'aficionats locals com procedents de diferents localitats de les nostres terres. Ximo Bel, el secretari de l'entitat, explicava que és una sortida de diumenge en la que, per les característiques del recorregut, hi pot participar tothom que tingui una mínima preparació física en recorreguts de muntanya, ja que bona part dels 28 quilòmetres és fan per la Serra de Godall amb una dificultat que qualificava de mitjana. L'escoltem.
És com una sortida de diumenge, però en bastanta participació, gairebé hi ha representació de quasi tots els clubs d'aquí la comarca de les Terres de l'Ebre. I el que duiem a terme és una sortida fins a la Serra de Godall, on fem un trajecte bastant atractiu per a los bikers que els agrada senderejar i bastant assequible de fer per tots els aficionats, no? El recorregut consta d'uns 28 quilòmetres, en una dificultat mitja, i se pot realitzar entre 2 hores que li pot costar que estigui més fort a unes 3 hores als que no està tan preparat.
La concentració dels participants serà diumenge a partir de les 8 del matí a l'explanada esportiva propera al recinte firal i la sortida dels bikers a les 9. Bell deia que el recorregut es pot fer en unes 3 horetes, per lo que l'arribada a la fira s'espera que sigui a partir de les 11 del matí. El preu de l'inscripció és de 12 euros i es pot consultar per més detalls a la web de l'entitat. Es dona la circumstància que l'any passat aquesta marxa de la Fira de l'Oli es va tenir que suspendre per la pluja, celebrant-se el mes de maig amb gran èxit, ja que hi van participar uns 136 aficionats a la bicicleta de muntanya.
Parlant de curses, nosaltres també hem arribat al final de la nostra cursa en aquest circuit que ens marquem cada dia des de la seva emissora municipal, en aquest circuit d'emissores municipals a les Terres de l'Ebre, des d'on procurem també cada jornada informar-los de lo més destacat, de lo més important que ha passat als nostres pobles. Gràcies per la seva atenció. Estem a les portes del cap de setmana. Per tant, no solament els desitgem una bona jornada, sinó també que gaudeixen d'aquest dissabte i diumenge que se'ns prepara. Fins la propera. Salutacions.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Municipals de les Terres de l'Ebre.
Un para todos y todos para uno.
Municipals de les Terres de l'Ebre. Nota la diferència. Den 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 den